I anem tot seguit amb la primera de les nostres seccions d'aquest dijous. Sortim a l'institut i avui amb alumnes de segon de batxillerat. Estan a punt ja de també tancar el seu cicle a l'institut i, evidentment, una de les peces importantíssimes és el treball de recerca. Avui amb quatre alumnes descobrim quins són els treballs que han elaborat, tant de part científica com de part de llengua. I també sabem una mica també de la resta de projectes que enguany s'han presentat en els treballs de recerca al Sortim a l'Institut. De treballs de recerca va avui la cosa al Sortim a l'Institut. Ja tenen les notes, imagino que estaran alguns molt contents, d'altres contents, d'altres potser no tant. Però en definitiva ja han passat un d'aquests esforços que han de fer els alumnes de batxillerat al llarg d'aquesta secundària postobligatòria. I avui amb quatre d'aquests alumnes de segon de batxillerat volem parlar una mica de tota la seva feina en aquests treballs de recerca. Per això ens acompanyen la Leila, la Marina, en Denís i Ramon. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Volem parlar de treballs de recerca diferents, lletres, ciències, tecnologia, història, qüestions diferenciades i amb cadascú, també ho entenc, un granet personal. Abans d'entrar a parlar dels temes, saber que a segon de batxillerat toca fer treball de recerca, com s'agafa? Amb peresa? Amb ganes?
A vegades pot ser molt pesat i arribar a tot, per exemple, exàmens i això, i compaginar el treball de recerca, pues, al final te resulta cansat. Però bueno, són coses que les tenim que fer i per això traiem les notes.
És pitjor fer el treball o és pitjor afrontar la presentació?
És pitjor... Bueno, les dues coses són igual de pitjors. El treball, per una part, és molt llarg, has d'estar constantment ficat, fent cada una de les parts i tot el que comporta, i la presentació són bàsicament els nervis.
Clar, perquè hem de dir que no és només fer una investigació o fer una anàlisi, de fer un treball, sinó que, a més, cal després defensar-ho davant del jurat, on imagino que hi haurà doncs, el professorat entès en cadascuna de les matèries, i on, evidentment, al final és resumir en pocs minuts, en un quart d'hora, en 20 minuts, em sembla, el que heu estat treballant durant mesos i mesos i mesos. Us ha costat molt fer el treball de recerca? Heu estat més d'un any fent-lo o sou d'aquells d'última hora?
Bueno, per part, comences, jo almenys vaig començar amb ganes a l'estiu, tal, i després te va fent molta peresa. Dius, és que me corre més pressa l'examen d'història, em corre més pressa el treball de no sé què, i ho vas aparcant.
Però... Es van quedant en un calaix i després, quan ho agafem, queden allò setmanes, he de córrer.
Sí, sí.
Això passa, em sembla, que a la gran majoria d'estudiants. Esteu orgullosos del treball que heu realitzat? M'imagino també, al final, també la nota té molt a veure, però més enllà de la puntuació, esteu orgullosos del que us ha servit fer un treball de recerca?
Per a mi, per exemple, personalment, m'ha servit de molt fer el treball perquè he après, perquè ha sigut més que un treball de recerca, ha sigut un treball personal per conèixer-me, i crec que sí, que... estic molt orgullosa del meu treball i de totes les meves recerques.
Ara ens ho expliques, Leila. Si et sembla, comencem, abans que res, fent una mica conscienciació mediambiental o una cosa així sobre l'ozó. Que tothom sabem que tenim aquesta capa d'ozó, que es va trencant o no... En fi, no entrarem ara a debatre això, però l'ozó no deixa de ser un gas i que també tenim dins de la nostra atmosfera i que té una sèrie de propietats. I aquí és on me sembla, Denís, que tu has volgut aprofundir, no? En per a què serveix l'ozó que tenim aquí, o el que podem respirar també.
Sí, bueno, l'ozó està diferenciat en els dos nivells de l'atmosfera. El que trobem a la capa d'ozó lo podem dir beneficiós i té unes característiques que per a nosaltres és bo, ja que la capa d'ozó és una capa que no permet passar els rajos ultraviolats del sol, i això fa que no hi haguin tants de càncers de pell, etc. Després hi ha l'ozó, l'ozó troposfèric, diguéssim. Nosaltres, els humans, estem en la troposfera i este oso té unes característiques concretes. Per als humans pot arribar a ser dolent, però té unes característiques que per als humans també pot ser beneficiós. Per exemple, com que és un gran oxidant, podem eliminar matèria orgànica que per a nosaltres sigui dolenta, per exemple, i per a nosaltres també és dolent perquè una exposició a l'ozó és dolent al final perquè ens pot arribar a tapar les vies respiratòries, pot costar-nos més respirar, i això és degut al forat de la capa d'ozó, perquè les reaccions que es formen l'ozó a la capa d'ozó, com que hi ha un forat, se formen aquí baix, per això se fa l'ozó que hi ha aquí.
Al final també nosaltres ens oxidem, som humans, eh? No hi ha més a dir. En el treball de camp, que per entendre's és la part més de provar les coses, eh? Hi ha una part més, diguem-ne, teòrica, on s'ha de fer doncs, les explicacions, però hi ha una part que en la part científica, sobretot, doncs, hi ha provar, eh? Provar que el que estem dient a la part teòrica és cert. I en aquest cas, tu vas dir, l'ozó serveix per a potabilitzar aigua o per a eliminar matèria orgànica de l'aigua? Ho dic bé, això?
Sí, sí. Bueno, la principal característica que té l'ozó aquí baix, en la nostra atmosfera, pues, és oxidar la matèria viva. És a dir, en l'efecte de l'oxidació se produeix que la matèria viva s'elimini. Pues lo que nosaltres vam fer, o sigui, vaig agafar una aigua que nosaltres sabem que és estancada i que està aquí als índexs de microbis, de partícules, de microorganismes, i el que vaig voler fer és tractar-la, aquesta aigua, mitjançant un ozonitzador amb ozó, i després valorar aquesta pràctica i veure si el que dèiem de la teoria és veritat, és a dir, si matava la matèria orgànica, i per això vaig estudiar diferents paràmetres, és a dir, l'olor, el color, i en les diferents mostres d'aigua que vaig agafar vaig analitzar aquests paràmetres, i sí, al final, quan l'aigua estava més exposada a ozó, pues, lo que passava és que s'anaven reduint la matèria orgànica.
Te'n vas, diguent, fent comprovacions en diversos moments d'aquest procés de on aplicaves ozó en aquesta aigua, i per tant imagino que devies anar veient aquesta evolució. Ha estat difícil imaginar-s'ho tot això? Ho tenies més o menys clar?
Bueno, al principi no sabia com afrontaria la part pràctica, però a mesura que normalment se sol fer abans la part teòrica, i a mesura que vaig anar pues, ficant les característiques, l'ozó, tot el que comportava, pues, vaig dir, i si ho faig això, i si poso en pràctica aquestes característiques, trobo que seria una bona part pràctica, i si al final m'ha resultat i va sortir bé.
Li va sortir bé a Denis, li va sortir bé a Ramon el seu projecte, almenys ja sabem que la part teòrica sí.
La part teòrica sí, tota la part del disseny aerodinàmic de l'ala del meu monoplà va sortir del tot bé, però al moment de passar tota aquesta part teòrica a la part pràctica, imprimint-ho en una impressora de 3D, era el pla inicial, va hi haure un problema en el format del fitxer, en el reconvertiment de dades, vam parlar amb diversos enginyers dedicats al tema i malgrat tot això no va hi haure manera de solucionar-ho.
Però bueno, tot i no quedar-se la maqueta impresa en 3D, a través d'aquesta impressora que per cert teniu al centre, sí que és cert que vas fer un bon treball, de fet això també la nota t'ho diu. Explica'm-nos, com vas dissenyar això? Com te ve dissenyar una ala d'un mono? Com ho fas això?
Pues la idea va sortir bàsicament perquè volia aprendre el que és el món del disseny aerodinàmic, principalment perquè és el que vull estudiar en un futur, i bueno, vaig començar primerament plantejant-me un requisit i després buscant tota la informació necessària, tots els paràmetres que necessitava per a complir aquests requisits, tot. És a dir, vaig haver de fer una recerca extensa d'informació, això em va ocupar bastants de mesos, cosa que va propiciar que acabés el treball una mica apuradet. I després, bueno, una vegada tenia tota la informació, vaig dedicar-me a fer tot el que és el treball, ficar valors a tots els paràmetres, fer els anàlisis de cada component i bueno, tot fins que vaig obtenir el disseny final. en tres dimensions.
Això entenc que ho fas amb aquests programes de disseny per ordinador i per tant aquí hi ha una feina de que tots els càlculs surtin bé, de que tot es dibuixi bé, perquè la gent s'imagina una mica què té d'especial Stala, què és el que aporta, diguem-ne, el món de l'aeronàutica.
Bàsicament és la comprovació de que tot ha sortit bé, de que cada paràmetre analitzat, cada gràfica, cada càlcul fet servís per algo, servís per a què volia.
Això és complicat, eh? Que no és pas fàcil, eh? I a més des de zero entenc, o partint d'alguna base.
Completament des de zero. És a dir, el batxillerat, el que estem fent nosaltres, no es dona aquestes parts tan concretes, aquestes rames tan concretes de l'enginyeria no s'acostumen a ensenyar. És a dir, s'ensenya algun principi de física, algun principi de química, però tot el que m'ha tocat buscar m'ha tocat començar des de zero.
És la part més científico-tecnològica dels treballs de recerca que avui us expliquem al sortim a l'institut. Anem a la part més històrica. Històrica perquè tenim part musical i tenim part humana. Comencem per la musical. Marina, potser m'equivoco, toques l'oboe, no?
Sí.
Per tant, l'he acertat. I tenies interès en saber una mica de la seva història.
Sí, volia saber de on sortia, com era en un principi aquest instrument i mirar com ha canviat al llarg del temps.
De fet, l'oboe és un dels instruments de vent més antics que hi ha datats, documentats.
Sí, les primeres mostres se troben a les civilitzacions mesopotàmiques ja el 3000 abans de Crist.
I l'oboe d'avui en dia, respecte al d'aquelles èpoques, fa 5.000 anys, per tant, ha canviat molt? M'imaginem que sí, però vull dir, en l'essencial ha canviat molt? És una disseny totalment diferent?
Sí, en un principi eren dues espècies de flautes ajuntades amb una mateixa boquilla i el disseny de l'oboe actual és més semblant al del classicisme.
Per tant, avui en dia, quants anys podríem dir que porta els oboes actuals en marxa? Hem de pensar això.
Sobretot, són molt semblants al del segle XX, però podem dir que pot ser 3 o 4 segles.
Per tant, doncs, 300 o 400 anys, que la forma, per entendre'ns, o el so que fan, és molt, molt similar. Clar, entenc que és un d'aquells instruments importants, no?, en la música, perquè si porten tants anys existint, tot i les transformacions que hagin pogut anar tenint, també entenc que el so que fan o com estan pensats són necessaris.
Sí, sobretot va ser molt important durant el romanticisme, que va ser quan se va integrar dins de l'orquestra, perquè era un instrument amb un so molt penetrant i pot transmetre molt fàcilment els sentiments i les emocions de l'autor.
I en este cas, abans parlàvem, bueno, què heu fet de treball de camp amb els companys? I em deien, bueno, hem provat això de l'oso a l'aigua, havíem de fer una impressió 3D que no va acabar de sortir pel tema de les coordenades. En el teu cas, has interpretat partitures, peces.
Sí, jo he analitzat peces de cada època, he agafat una partitura, sobretot que estiguessin dedicades per a l'oboe, i he mirat que en aquestes peces se donessin les característiques de la música en aquella època.
Molt bé, i ens queda encara un treball de recerca, el de la Leila, que és el que ens ha dit. Per mi no ha estat un treball de recerca, per mi ha estat un treball personal. Leila, tu has buscat també una part dels teus orígens, perquè hem de dir que vens del Marroc, però et consideres amazic. Ho dic bé, això?
Sí, dius bé. Jo vinc del Marroc, bueno, soc d'origen marroquins, però formo part d'una cultura, d'una tribu que és molt antiga, del nord de l'Àfrica, que són els amazics, i no, que no es coneixen molt, però jo he decidit buscar recerca, buscar informació sobre els orígens, i per això he hagut d'anar en una associació perquè m'ho afirmi, que tota la informació que he trobat era verdadera, perquè molt poca gent pot parlar sobre els orígens, sobre la cultura, i
mal dit els amàsics berevers i vosaltres reclameu que us diguin amàsics. Explica'ns això, per què ve això de berber? Ve de bàrbar?
Sí, sí, la paraula, el mot berber va ser utilitzat pels grecs quan, per designar els que no formaven part de la civilització grega. I pues, els grecs i els berbers i els amàsics, perdó, mai han tingut amistat i pues, per això nosaltres preferim que ens diguin amàsics abans que berbers.
I explica'ns una mica de la cultura amàsic, quin idioma es parla, una mica com és la seva història, quines són les costums, les tradicions que hi ha en aquest treball que m'imagino que has investigat i on també busques una part de tu mateixa.
Bueno, els amàsics, com totes les altres cultures, tenen la seva pròpia llengua, el seu alfabet. La llengua dels amàsics és l'amàsic i l'escriptura és el tifinag, encara que actualment no és el mateix que hi havia al principi, perquè ha evolucionat molt a causa de les conquestes romanes, àrabs, totes les conquestes que han hagut al nord de l'Àfrica. I els únics que conserven la llengua i l'escriptura són els tuaregs, que viuen al Sàhara, els nòmades. I pues, moltes coses de la cultura berber, jo sempre he pensat que eren dels àrabs, no? Per exemple, la gastronomia, el cuscús, este plat és berber, i jo em sap que era àrab. Els orígens són... Se diu que els historiadors diuen que els orígens dels berbers van ser durant el neolític, encara que no està molt clar, i que venen dels líbics i púnics. I
en aquest cas, el que fas després és... Anem a preguntar a la gent si sap que són els amàsics o els berbers. Berbers potser sona més, però amàsics no tant. I vas fent aquestes al carrer i et va sorprendre les respostes que va dir la gent? Sabia, coneixia aquesta cultura?
Sí, la veritat que em va sorprendre molt. Vaig decidir fer l'enquesta a joves, adults i també a gent estrangera, és a dir, de fora de les províncies, de Barcelona, Tarragona, i me van sorprendre molt perquè els joves no coneixen ni els berbers ni els amàsics. Els adults, bueno, d'aquí del poble, poca gent, ningú coneixia els amàsics, però els berbers sí. Hi va haver algunes persones que em van dir sí que me sonen, però no sabem dir qui són. I en canvi, els de fora, molta gent m'ha dit sí que coneixen els berbers, però els amàsics tampoc tanta gent. I jo crec que els estrangers coneixen més el poble amàsic perquè hi ha moltes associacions en defensa del poble amàsic i català, perquè s'uneixen i lluiten pels seus drets. I bueno, la veritat que em va sorprendre molt. I em fa molta pena que un dels pobles més antics del món no sigui tan conegut.
Entenc també perquè bueno, toca això una mica de la fibra personal i per tant també orgullosa del treball, m'imagino.
Sí, sí, estic molt orgullosa. Sí.
Escolteu una cosa, abans d'acabar, que estem jo fora de temps, hem parlat de quatre treballs de recerca, ens podeu dir algun altre tema dels vostres companys que us hagi agradat així ràpid?
Bueno, a mi me vaig tindre la sort de llegir un altre treball que va ser l'estudi d'una ONG i me va sorprendre les causes humanes i tot això, com funciona i com arriba tot a la gent necessitada.
Uh-huh. A mi em va agradar molt un treball sobre la història d'una adopció de gent que coneix els seus pares biològics. Trobo que és molt emotiu i molt bonic.
Jo he pogut llegir un treball d'un company que ha estudiat el tractament dels residus radioactius en resines catiòniques i aniòniques.
Jo, hi ha un treball sobre literatura, la literatura vista des dels quadres, des de la pintura, i la veritat que no me l'he llegit, només me l'he fullejat i tinc moltes ganes de llegir-me'l, ja que m'apassiona molt la literatura i la història.
Són alguns dels treballs de recerca, per cert, que no ho hem dit, la Leila ho ha fet en francès, que és un, ja saben que els alumnes del batxibac, del batxillerat en francès, o bé poden fer el començament i el final en francès, no sé si enguany segueix això així, o han de fer-ho tot sencer, i per tant també té un treball afegit. Leila, Marina, Denis, Ramon, gràcies, noies, nois, per haver-nos acompanyat avui aquí al Sortim a l'Institut, per haver-vos explicat el vostre treball de recerca. Enhorabona per la feina. Es nota que us ho heu après bé, perquè ho heu explicat molt, molt bé. I també sort en la recta final de segon de batxillerat, ja teniu ja una pedra superada. Ara toca una altra, que és la selectivitat, les proves d'accés a la universitat, i, per tant, tota la feina posada cap aquí. Moltíssimes gràcies.